La decisió de Juliet, la radionovel·la creada per en Xavier Reynoso, amb la col·laboració dels Amics del Teatre. Cinquè capítol, la decisió.
La Juliet sortí de la mansió per anar a passejar. Necessitava una mica d'aire fresc. Tot estava succeint tan de pressa que li semblava estar vivint un somni. L'Henri li havia proposat exercir d'esposa i també de mare de Jean-Michel per treure'l del seu estat de xoc. Havia estat molt sincera amb l'Henri i ara també havia de ser-ho amb ella mateixa. Estava realment preparada per convertir-se en esposa i mare alhora? Es va preguntar. I la resposta li va venir ràpidament al cap. Havia arribat fins allí, disposada a canviar la seva vida i arribaria al final del camí. No hi ha res escrit de la gent covarda, recordar que li deia la seva tia quan, de jove, tenia algun dubte. La Madeleine solia recórrer a les dites quan volia explicar-li les coses. Deia que, aplicades a la realitat, quasi sempre són certes. No tenia cap formació perquè no havia pogut anar mai a l'escola, però era una dona molt sàvia. La recordava amb molta estima i nostàlgia. Al cap i a la fi, ella fou la seva segona mare.
Tant de bo estigués aquí per acompanyar-me,
va pensar. Per un moment, va tancar els ulls i recordar quan la seva mare la pentinava abans d'anar al col·legi, amb un raspall molt suau i les seves amoroses mans. Ella permaneixia molt quieta i gaudia d'aquells moments màgics en què ambdues es fonien per convertir-se en una sola persona. La Juliet tancava els ulls i la seva mare sempre havia de despertar-la perquè es trobava submergida en un son serè que no volia que s'acabés.
Mai ningú hauria de perdre la mare tan jove,
va pensar. Tot seguit, va deixar que la seva ment s'omplís de records de la infància. Aquesta mena d'autoteràpia li va servir per convèncer-se que continuaria a la llar dels Lavigny. A més, no tenia res a perdre. Si havia arribat fins allà, era per canviar radicalment la seva vida, i això era, sens dubte, el que faria. L'èxit o el fracàs no depenien únicament d'ella. Ja resoldria aquesta incògnita amb el temps. Aquella mateixa tarda va visitar les vinyes amb l'Henri, que li anava explicant apassionadament tots els petits detalls que feien que una collita fos extraordinària i va insistir en que això només s'assolia amb molt d'amor i dedicació, com totes les coses de la vida. Aquestes paraules van fer que es veiés reflectida com a protagonista en una pel·lícula on tots interpretaven el seu rol, amb més o menys encert, i que es titulava Vida. Per fi l'Henri semblava feliç. Havia trobat algú prou valent i capaç d'acompanyar-lo en el seu món de solitud.
Demà coneixerà el Jean-Michel. Estic segur que arribaran a ser grans amics.
El dia següent, després d'esmorzar, es van dirigir a l'habitació de Jean-Michel. La cambra era angoixant. Havien omplert les parets amb fotografies i retrats de la Jacqueline, la seva mare. Els mobles eren plens d'imatges i objectes que feien recordar un museu. L'estança feia olor de resclosit. El Jean-Michel estava assegut en una cadira de rodes, amb la mirada perduda i els ulls molt oberts mostraven una barreja de sorpresa i esborronament. L'Henri li explicà qui era la Juliet i què faria a partir d'aleshores. Ell restà indiferent. Només de tant en tant i de cua d'ull l'observava com si l'estigués analitzant. El seu pare es va ajupir per abraçar-lo i ell va fer un subtil senyal de rebuig. Aquest gest va ferir la Juliet, que va apropar-se molt lentament i va demanar-li permís per fer-li un petó de presentació. No es va regirar, fet que li va fer pensar que podia besar-lo. Va fer-li dos petons, un a cada galta, com és tradició a França, i es va limitar a dir-li:
"Em dic Juliet, encantada de conèixer't."
Ell seguia mirant-la, ara amb més fixament, com si es preguntés què estava fent ell allí.
"No tinguis por, estic aquí per ajudar-te. I no penso anar-me'n fins a aconseguir-ho."
"Tornarem més tard, fill meu. Ara descansa."
A la Juliet Li havia fet molta pena veure una persona tan jove en aquelles condicions. I, a més, es tractava d'un jove molt ben plantat, amb el cabell negre i molt arrissat, bru, de complexió atlètica, amb uns ulls verds que enamoraven. Va pensar en tot el que havia sofert. Perdre els seus pares tan aviat i no poder-s'hi emparar en els mals moments havia forjat la seva personalitat, convertint-se en una dona perseverant, a qui la vida havia fet madurar prematurament. Ella sempre havia sabut què volia i amb molt d'esforç i tenacitat s'havia convertit en una bona advocada. S'havia fet a si mateixa i això l'encoratjava a l'hora de resoldre els problemes quotidians. La seva vida amorosa no havia estat gaire exitosa. Havia tingut algunes parelles, però cap d'elles havia aconseguit omplir l'espai del seu cor. La veritat és que no havia tingut gaire sort amb els homes. La seva primera relació seriosa va tenir lloc a la universitat. El Pol era molt bon estudiant, a més de voluntariós a l'hora de donar un cop de mà als seus companys per millorar la nota en els exàmens. Tots els estudiants li anaven darrere per aclarir alguns conceptes que potser el professor no els havia sabut transmetre en les seves classes, insulses. Estava a punt de jubilar-se i fart de suportar les impertinències dels estudiants, fet que el limitava a llegir textos sense cap passió vocacional. El Pol n'era tot el contrari. Posava molt entusiasme en tot allò que emprenia, però sobretot s'hi intuïa una vocació pedagògica inherent a la seva personalitat. La Juliet també va anar a demanar-li ajuda per aclarir uns dubtes que tenia i el Pol, ràpidament, va portar-li seguretat amb les seves magnífiques explicacions que, més endavant, l'ajudarien a esdevenir la magnífica advocadessa en la que es convertiria més endavant. Ella se n'havia enamorat, no pel seu físic, sinó per la seva feiçó de fer les coses. A poc, la relació va anar increixendo i es van convertir en una parella d'enamorats. Al principi hi va haver molta passió i qualsevol ocasió era bona per fer l'amor. Es trobaven en els llocs més recòndits per donar curs a les seves passions. Els lavabos de la universitat, el cotxe, les portalades de les cases, el camp i molts altres llocs foren testimonis del seu amor. Un bon dia aparegué una noia que es deia Miguel i sense cap explicació s'abalançà sobre el Pol i li clavà una solemne bufetada.
Porc, covard, no et mereixes que et miri, però la criatura que porto dins és teva. I teves també la responsabilitat d'ajudar-me a pagar la manutenció, encara que no la vulguis.
El Pol restà sense paraules. Va mirar la Juliet per veure quina havia estat la seva reacció i va dir-los.
Perdoneu-me les dues. Us mereixeu algú millor que jo. No vull continuar dient més mentides, no ho podria suportar.
A continuació, va marxar i la Juliet mai més no el va tornar a veure. Al cap d'uns anys va assabentar-se que la Mireia s'ho havia inventat per enxampar-lo. Pobre Pol, es preguntava com hauria estat la seva relació si no hi hagués hagut aquest incident. Però estava segura que, si de veritat hagués estat enamorat d'ella, hauria anat a trobar-la. Ara necessitava abocar tota l'estimació acumulada durant aquells anys en algú que l'estimés i la desitgés. No n'estava molt segura, però tenia la intuïció que en aquella casa de La Rochelle hi acabaria trobant l'amor de la seva vida.
La decisió de Juliet. La radionovel·la creada per en Xavier Reynoso. Interpretada per Dolors Garcia en el paper de Juliet, l'advocatessa. Quimet Curull com a Henri Lavigne. Marc Cardó com a Pol. Odúlia Bofarull com a Mireille. Narració, Elisabet Prats. Música, Pol Petit. Edició d'àudio, Sergi Sabater.